Bona tarda. Ara són les dues del migdia. La pressió del turisme que pateix Barcelona, però també la concepció que tenim de descobrir prioritàriament allò que tenim fora, ha provocat moltes vegades que molts catalans ni tan sols haguem trepitjat i visitat com cal, amb el temps que es mereix, el temple de la Sagrada Família. De fet, segons les últimes dades de la mateixa Sagrada Família, només el 17% dels visitants que arriben són espanyols. I aquí hem de comptar que molts hi van, per exemple, també de visita amb l'escola. Per a molts dels ciutadans d'aquí, el temple ha servit només de metàfora per fer-ne el símil quan alguna cosa del nostre dia a dia es fa eterna. Qui no ha dit mai allò de no s'acaba mai, sembla la Sagrada Família. Tenim a prop nostre una de les millors obres arquitectòniques de tot el món i fa la sensació que no la valorem prou. Acostuma a passar, allò que tenim a l'abast no ho valorem i, en canvi, perdem el nord per anar a visitar, per exemple, l'Estàtua de la Llibertat a Nova York, les piràmides a Egipte o la Torre Eiffel a París, per posar només tres exemples. La reflexió arriba avui, que és quan la Sagrada Família ha fet públic que serà el 12 de novembre el dia que inaugurarà les quatre torres dels evangelistes, un acte que hauria de ser una festa de ciutat, com ja ho va ser, ho recordaran, la il·luminació de l'estrella que corona la Torre de Maria. Avui, a més, els gestors del temple han dit, atenció, que és molt possible que viatge arribi a la xifra dels 5 milions de visitants cada any. A veure, per tant, doncs, si fem una empenta i fem créixer aquesta xifra.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Repassarem avui tot seguit què han dit avui els responsables de la construcció de la Sagrada Família. També us fan 5 cèntims d'aquests actes d'inauguració de les quatre torres. Però hi ha més qüestions sobre la taula. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
El diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha estat el primer diputat català en parlar oficialment en llengua catalana al Congrés dels Diputats.
Sí, i avui per primer cop també s'ha pogut escoltar el gallec i l'eusquera en una sessió on Partit Popular i Vox han mostrat el seu rebuig a l'ús de les llengües cooficials. De fet, els diputats de Vox han abandonat l'hemicicle.
En canvi, a Europa, representants dels 27 països membres no s'han posat d'acord i han ajornat la votació per fer el català oficial a les institucions europees.
La presidència espanyola ha decidit no portar a votació la proposta després de constatar que no tenia la unanimitat necessària per tirar endavant. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, havia demanat prioritzar el català abans que el gallec i l'eusquera en el desplegament de l'oficialitat.
I el govern, atenció, ha aprovat avui noves restriccions per la sequera en els municipis que depenen de l'embassament d'Arnius Boadella, entre els quals hi ha els municipis de Figueres, Roses i també Cadaqués.
En total són 12 municipis de l'Empordà. La mesura s'ha aprovat a la Comissió Interdepartamental de la Sequera després de detectar que aquest embassament es troba al 17% de la seva capacitat.
I avui al bloc dels esports us explicarem l'última hora de la guerra oberta que hi ha entre la Federació Espanyola de Futbol i la majoria de les jugadores. L'ENS convoca les futbolistes a València. Avui mateix, Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda, sí. A Madrid de moment s'han personat 6 jugadores que estaven convocades per aquesta expedició, 5 del Madrid i una de l'Atlètic de Madrid. Les jugadores del Barça es desplaçaran fins a l'Oliva d'aquí a un parell d'hores des de l'estació de Sants.
I el Barça de Xavi s'estrena avui a la Champions des de Montjuïc contra l'Albers de Bèlgica.
Un partit que arrencarà a les 9 de la nit, on no hi haurà Ronald Araujo, que reserva per dissabte contra el Celta la Lliga, i tampoc hi haurà Pedri, que continua lesionat.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem, com sempre, quin temps ens espera per a les properes hores. Ens ho detallen Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Comença ja a ploure a les comarques del sud del país. Des de mitjà que hi ha alguns ruixats a les Terres de l'Ebre i al llarg d'aquesta tarda aquestes precipitacions afectaran bona part de les comarques de Tarragona i també del sud de Lleida. De cara al vespre arribaran també a la costa i perlitoral de Barcelona i aquesta matinada cap a les comarques també de la costa i del perlitoral de Girona. Per tant, aquesta propera nit i matinada pluges a qualsevol punt de la costa, del perlitoral, demà al matí també en aquest sector, no tant cap a l'interior, i a partir de demà a la tarda precipitacions que afectarien sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també bona part de les comarques de Barcelona. Per tant, demà haurem d'agafar el paraigua, tot i que a l'interior hi haurà moltes més clarianes. Demà les temperatures baixaran respecte a les d'avui, encara amb una mica de xafogó a la costa.
Gràcies, Jordi. I aquesta era una punta de mobilitat, perquè la Ronda de Dalt no recuperarà la normalitat fins aquesta tarda. Trànsit ha informat que els operaris encara estan treballant per reobrir la circulació de vehicles en els dos sentits de la marxa després que, recorden, l'incendi d'un camió hagi obligat a tallar la via a l'alçada del túnel dels Caçadors a la Guinaueta, a Barcelona, aquest matí. Per ara es pot circular en sentit Besòs, però es manté restringit l'accés en les sortides 1 i 3 d'aquesta Ronda de Dalt en sentit Llobregat. Dit això, ara passen gairebé 5 minuts de les dues del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
El 12 de novembre és la data escollida per inaugurar les dues torres dels evangelistes que falten a la Sagrada Família, les de Sant Joan i de Sant Mateu. Aquell dia es farà una missa de benedicció presidida per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella i el nunci. També s'aixecaran quatre castells que representaran les quatre torres. En Pau Massí va seguir la roda de premsa en què s'ha anunciat aquesta data. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. Les dues torres seran coronades amb una escultura de marbre blanc de Grècia. Sant Mateu serà representat amb un àngel i Sant Joan tindrà forma d'àguila, dues escultures que es podran veure durant les portes obertes que es faran els dies 22, 23 i 24 de setembre per les festes de la Mercè. Les figures es col·locaran durant l'octubre i la il·luminació es farà el 12 de novembre. Com explica Jordi Faulí, arquitecte director de la Sagrada Família, amb les quatre torres dels evangelistes s'acosta cada vegada més al projecte final ideat per Antoni Gaudí.
Tenim clar que aquest mes d'octubre-novembre tindrem ja els quatre evangelistes acabats, per tant, tindrem 13 de les 18 torres del conjunt de la Sagrada Família acabades.
La intenció de l'equip constructiu del temple és que l'any que ve els visitants puguin veure una reproducció d'un braç de la creu que coronarà la Torre de Jesús, que està previst que s'acabi el 2026, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí.
Els gestors del temple també han anunciat la creació d'un fons social per fomentar la igualtat d'oportunitats. Aquest any es farà la primera convocatòria que s'obrirà el 18 de desembre i comptarà amb 2,3 milions d'euros per a les entitats que s'hi apuntin.
Diners que aportarà la mateixa Junta Constructora de la Sagrada Família dels seus fons per ajudar les entitats del tercer sector, mantenint la tasca de caritat i ajuda dels fundadors del temple. Així ho ha explicat Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família.
Doncs ho farem a través de convocatòries del Fons d'Acció Social, cuya finalitat és cofinançar iniciatives i projectes promoguts per entitats socials del tercer sector que van adreçades a respondre a aquestes necessitats i a aquestes demandes d'aquests col·lectius socialment vulnerables.
Els diners sortiran dels ingressos que obté el temple. Martínez ha detallat que aquest any esperen superar els 100 milions d'euros gràcies als 4 milions i mig de visitants que passaran per la Sagrada Família fins a finals d'any. Xifres molt similars a les del 2019, abans de la pandèmia.
Gràcies, Pau. I un cop acabada aquesta Torre de Jesús de la Sagrada Família, un dels elements principals que quedarà per construir d'aquest temple és la façana de la Glòria, que contempla quatre torres més i que és la que s'ha de construir al carrer Mallorca.
Aquesta part genera un conflicte amb els veïns per l'escalinata que està projectada on ara hi ha aquests habitatges. En aquest sentit, Esteve Camps ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel que estan oberts a negociar amb el nou ajuntament que lidera Jaume Collboni i ha assegurat que Laia Bonet, responsable d'urbanisme, ja l'ha convidat a seure i parlar.
Ara el senyor Collboni és el nou consistori. La senyora Bonet, que està a urbanisme, va veure i m'ha dit, un dia d'aquests tenim que parlar. Pues estem oberts a parlar, a negociar, com sempre, partit de la base de que nosaltres som els hereus del projecte d'Antoni Gaudí i que defensarem la seva vigència. Això és l'actitud que hi ha.
El mateix Esteve Camps ha explicat que el conflicte només hi és a la construcció del pont que ha de connectar la façana amb l'escalinata perquè la construcció vertical de la façana ja està legalitzada.
Sobre això, a més, Esteve Camps ha explicat que aviat es farà el concurs per escollir els artistes que han de decorar aquesta façana de la Glòria de la Sagrada Família.
Estel migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Família, a banda, més coses de l'actualitat d'aquest dimarts, que ha estat un dia històric a Madrid. Avui ha estat aquest ha estat el moment en què per primera vegada s'ha permès parlar català a un diputat sense haver de retirar-li la paraula. El primer en fer-ho ha estat el diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián.
Jo avui aquí parlaré en català, primer perquè puc, gràcies a l'escola catalana, segon perquè és la llengua del meu país, tercer perquè és una llengua que estimo tant, que és la llengua que vaig escollir parlar amb la persona que més estimo d'aquest món, que és el meu fill.
Aquesta intervenció de Rufián, que s'ha fet en el ple que ha d'aprovar el reglament, que permetrà, a banda del català, parlar també gallec i euskera a la cambra baixa.
Rufián ha estat el tercer diputat a intervenir i ho ha fet amb un discurs íntegrament en català. La primera llengua cooficial a sentir-se a l'hemicicle no ha estat el català, sinó el gallec. El diputat del PSOE, José Ramón Besteiro, ha estrenat el sistema de traducció simultània amb una intervenció que ha combinat el gallec amb el castellà. Entre Besteiro i Rufián ha intervingut la portaveu de Sumar, Marta Lois, també en un discurs discurs en què ha combinat gallec i castellà.
A tot plegat, com no, els diputats de PP i Vox han escenificat la seva oposició al dret a utilitzar aquestes llengües. Vox fins i tot ha abandonat l'hemicicle.
Sí, tan bon punt ha començat la sessió, la portaveu dels populars, Cuca Gamarra, ha demanat la paraula per denunciar un incompliment del reglament del Congrés i per advertir que la Cambra Baixa i els seus diputats estan subjectes a la Constitució i a la legislació.
I mentre al Congrés dels Diputats a Madrid el català ja és una realitat, Europa s'haurà de tenir més paciència. Els 27 estats membres de la Unió Europea han ajornat la decisió sobre l'oficialitat de la llengua catalana a les institucions europees.
La presidència espanyola ha decidit no portar a votació la proposta després de constatar que no tenia la unanimitat necessària per tirar-ho endavant. Fonts diplomàtiques apunten que el debat ha estat constructiu malgrat haver estat de només 40 minuts. En la discussió han intervingut una vintena de països que han demanat anàlisi jurídiques i de cost d'aquesta proposta. Els 27 s'han emplaçat a continuar els treballs per poder tornar a abordar l'oficialitat del català, l'eusquera i també el gallec en pròximes reunions.
En aquest sentit, el ministre d'Exteriors del govern espanyol en funcions, José Manuel Álvarez, ha proposat als seus homòlegs europeus prioritzar el català en el desplegament de l'oficialitat, passant per davant del basc i del gallec. Escoltem-lo.
También se han planteado periodos transitorios, gradualidad de esta medida, y hemos propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán y seguidamente con las otras dos lenguas.
El titular d'Exteriors espanyol ha explicat que aquesta proposta busca superar els dubtes d'estats que consideren que desplegar l'oficialitat de tres llengües alhora és més difícil.
Malgrat això, el govern català culpa la Moncloa i insta el govern espanyol en funcions a seguir treballant per aconseguir que el català sigui reconegut com una altra llengua oficial a Europa. La portaveu Patricia Plaja diu que fins ara la Moncloa no ha fet prou.
El govern espanyol no només ha incomplert la seva paraula, els seus compromisos, sinó que ha fallat a més de 10 milions de ciutadans europeus. Per tant, els hi toca accelerar al màxim el tema de l'oficialitat, com han sigut capaços de fer cada vegada que hi ha hagut algun aspecte que els interessava de debò. Això ja no va d'arguments jurídics ni econòmics, que han quedat plenament resolts, plenament argumentats, no són esculls reals, va de política.
Precisament un govern català que, canviant de qüestió, ha aprovat noves restriccions per la sequera. Atenció, en els municipis que depenen de l'embassament d'Arnius Boadella. Entre aquests municipis hi ha Figueres, Roses i Cadaqués. Anem cap al Palau de la Generalitat i tenim a la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Creix l'emergència per la sequera i hi ha 12 nous municipis a l'Empordà que entren a la fase més crítica. Són els que depenen de l'embassament d'Arnius Boadella, que actualment es troba al 17% de la seva capacitat, 6 punts per sota de la mitjana. Amb l'entrada en emergència es fixa una dotació global d'aigua de 200 litres per habitant i dia, se suprimeix el rec agrícola i es redueix un 25% el consum d'aigua d'ús industrial i recreatiu. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, explica que han pres aquesta decisió a la Comissió Interdepartamental de la Sequera que s'ha celebrat aquest matí.
Hem decidit declarar l'emergència en l'àmbit de Darnius Boadella, que afecta a 12 municipis. Doncs l'embassament es troba al 17% de la seva capacitat i amb un total d'aigua emmagatzemada per sota dels 11 hectòmetres.
Aquests 12 nous municipis se sumen als 22 pobles que ja estaven en fase crítica. Són els que es nodreixen de l'aqüífer Fluvià Muga, que es troba també a l'Alt Empordà. De cara a la tardor es preveu que plogui, però no prou perquè la situació de sequera es pugui revertir.
Gràcies, Judit. I el govern espanyol planteja portar als tribunals la moratòria de 3 anys que aprovarà l'Ajuntament de Badalona per ajornar l'entrada en vigor de les restriccions de vehicles a les zones de baixes emissions.
Ho ha anunciat avui la vicepresidenta tercera i ministra per a la transició ecològica, Teresa Ribera, que ha afegit que és probable que l'executiu de l'Estat reclami al municipi els gairebé 2 milions d'euros que se li van transferir per fer viable aquesta zona de baixes emissions. La ministra ha explicat que el cas de Badalona no és l'únic, ja que han detectat a la resta de l'Estat més casos de municipis governats pel PP que han decidit demorar aquesta mesura.
Des de l'Ajuntament de Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha demanat a la ministra que deixi de banda aquestes amenaces i ha defensat que si han pres aquesta decisió és per protegir les famílies que no poden canviar de cotxe.
Aquestes famílies, doncs, que no poden canviar-se el vehicle, no se'ls castigui més del que ja els castiga la situació en general, no? Per tant, jo li demano una miqueta de respecte, una miqueta de sensibilitat, i que estaré encantat d'anar-la a visitar i explicar-li la feina que estem fent a Badalona.
Més coses. Badalona Banda, un jutge de Barcelona, ha condemnat a 3 anys i mig de presó als 4 ultres que l'octubre del 2019 van agredir brutalment un jove independentista a la capital catalana. Els agressors, tots ells d'ideologia d'ultradreta, anaven des de la plaça Artós al barri de Sarrià, on s'havien concentrat altres espanyolistes, fins al centre de la ciutat a buscar, segons paraules que recull la mateixa sentència, enemics independentistes.
Els atacants anaven armats amb objectes contundents i simbologia franquista. Quan se'n van trobar un, el van colpejar brutalment amb objectes contundents i també cops de puny per tot el cos, segons considera aprovat la sentència. A banda de la pena de presó, el jutge també els prohibeix acostar-se a menys de 500 metres de la víctima durant 5 anys i pagar-li 10.800 euros per lesions.
I la Policia Nacional ha detingut a Tarragona els dos presumptes autors del robatori i la mort d'un home de 69 anys aquest diumenge passat a Elx. A tots dos els han interceptat quan s'estaven desplaçant amb el cotxe de la mateixa víctima cap al nord de la península per mirar de fugir a través de la frontera francesa.
Els fets es van conèixer diumenge cap a les 10 de la nit quan un familiar de la víctima va rebre l'avís dels veïns que hi havia sang al replà de casa seva i no li contestava les trucades. Els agents van trobar l'home mort a casa seva amb clars indicis de violència. L'home mort era el padrastre d'un dels presumptes agressors detinguts. A l'espera de tancar-se les investigacions, el mòbil econòmic apareix com la principal hipòtesi de l'assalt.
D'altra banda, finalment, atenció, aquesta temporada es podran fer finalment viatges a través de l'IMSERSO després que un jutge hagi desestimat els recursos presentats per 4 empreses a la licitació d'aquests viatges. La notícia de la suspensió d'aquests viatges de l'IMSERSO havia agafat per sorpresa a milers de jubilats i pensionistes de tot l'Estat.
Un cop resolta aquesta qüestió judicial, l'IMSERSO treballa ara perquè estigui tot llest per començar la temporada de viatges de turisme social durant la segona quinzena d'octubre. Per enguany s'ofereixen més de 900.000 places.
I en la plana econòmica, els viticultors de la denominació d'origen Penedès enceten aquests dies la recta final de la collita de la Verema, preocupats per la davallada que han tingut aquest any en la producció. Calculen que enguany han caigut gairebé a la meitat la producció de raïm. L'única nota per a l'esperança és que asseguren que la qualitat del fruit és bo i que els vins, per tant, no se'n ressentiran.
Després de 3 anys de sequera i amb la previsió que la falta d'aigua pugui anar més en els propers anys, des del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès s'insisteix que l'escenari és duríssim. Per aquest motiu, estan començant a estudiar noves maneres de treballar per millorar el conreu de la vinya i fer-la més resistent al canvi climàtic. En parla Francesc Olivella, director de la DOP Penedès.
Com hem de plantar les vinyes en el futur, o les que ja es vagin plantant ara, quines varietats són millors i quins peus són millors per la vinya, tenint en compte les sequeres que ens van venint, eh? Com hem de fer les elaboracions, com pensem que ha de ser.
I pel que fa a la informació internacional d'aquest dimarts, 11 dies després del terratrèmol que, recordaran, va colpejar el Marroc, les autoritats marroquines han xifrat en 3.000 ja el nombre de morts i gairebé 6.000 el nombre de persones ferides, a banda dels desapareguts. Sobre l'ajuda humanitària n'ha parlat avui a Ràdio Estel la secretària general de Càritas espanyola, Natàlia Peiro.
No paran de llegar coches con ayuda, salen un día sí, otro no, a los pueblos, o sea, un sentimiento de solidaridad muy grande, la verdad. Nos han dicho que allí también se nota que la población es muy activa, muy resiliente, que son también muy expertos en, pues, en montar carpas, en mover las cosas, pero también han visto mucho dolor.
Des de Càritas Espanya també han explicat que el govern del Marroc encara no ha establert un coordinador oficial amb les ONGs, tot i que s'espera que a les pròximes hores es pugui establir una reunió entre les organitzacions.
Altre apunt econòmic més, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, que és l'OCDE, ha previst avui que l'economia espanyola creixi un 2,2% a l'any 2023. Aquest any, dues dècimes més respecte a les darreres estimacions que va publicar la mateixa OCDE al juny d'aquest any.
Segons les previsions econòmiques publicades aquest dimarts, el PIB espanyol serà el que més s'incrementarà entre les principals economies de l'eurozona, per sobre de França, Itàlia i també d'Alemanya. Per altra banda, l'organització vaticina que la inflació mitjana per aquest 2023 se situarà en el 3,5%, 4 dècimes menys en comparació a les últimes previsions i la taxa més baixa entre les grans economies de la zona euro.
Va, són 2:20. A aquesta hora, informació esportiva de la jornada.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Informació esportiva que ve encapçalada per tot l'embolic a la Federació Espanyola de Futbol, on continua el serial i la majoria de les jugadores de la selecció. Aquest matí hi havia el dubte de les futbolistes convocades en contra de la seva voluntat pels dos propers partits de la selecció. I el dubte si compareixerien o no. Finalment, Anna, sembla que sí que ho han fet.
Sí, la situació ha estat esperpèntica. A veure, expliquem-ho bé. La federació, en un principi, va convocar les jugadores a Madrid, però ahir a la nit les jugadores van rebre bitllets per viatjar fins a València, on aquest seria, finalment, el punt de convocatòria. L'organització ho hauria fet així per tal de així reduir el focus mediàtic. Es preveu, doncs, que a Madrid hi hauria molts periodistes i sembla, doncs, ser que a València es pensaven, doncs, que no n'hi hauria tant. Se les hauria citat a l'Oliva Nova Golf, que està a una mica més d'una hora en cotxe de València, uns 80 quilòmetres. Però aquest lloc té un problema, i és que els camps que hi ha no tenen llum, i per tant les jugadores només podrien entrenar al matí. És a dir, demà, i sembla que sé que dijous no podrien perquè a les 10 del matí viatjaran des de Madrid fins a Göteborg, doncs, perquè el divendres juguen el primer partit corresponent a la Lliga de les Nacions, que també és classificatori pels Jocs Olímpics, i seria contra Grècia. Això per una banda. Com dèiem, al principi hi havia el dubte de si les jugadores que s'havien negat a jugar amb la selecció i acabarien anant. La primera en resoldre aquesta expectació ha estat la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez, que no volia ser convocada en aquesta concentració. I a la pregunta dels mitjans de si està contenta per la convocatòria de la seleccionadora Montse Tomé, Misa ha estat molt clara. No, diu la portera, no està contenta amb aquesta convocatòria de Montse Tomé. A Madrid s'havien de concentrar 6 jugadores i totes elles s'hi han presentat. Després de Misa hi ha aparegut Teresa Velleira, també Olga Carmona, Oiane i Atenea del Castillo, del Madrid. Han arribat a l'hotel de concentració, igual que Eva Navarro, de l'Atlètic de Madrid. Recordem que Atenea del Castillo no va signar el comunicat de divendres, però vol els mateixos canvis que les seves companyes, però ella ha dit que prefereix jugar amb la selecció.
Clar, tot això, Anna, perquè fa les jugadores que marxen des de Madrid, la resta ho fan des d'altres punts del país.
Sí, per exemple, les jugadores del Barça, que també s'hi presentaran a contracor. De fet, tenen aquests bitllets per sortir a les 4 de la tarda des de l'estació de Barcelona-Sants. Viatjaran amb Euromet. Recordem que les blaugrana convocades són la portera Cata Coll i també Ona Batlle, Mapi León, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Maria Pérez i Mariona Caldentei.
A tot això, què hi diuen a la federació o al govern?
Doncs mira, la federació de moment només ha detallat quin és el pla de viatge de la selecció femenina pels dos propers compromisos i que es tracta de dos partits molt importants i que no cal ara mateix parlar de res més. En el comunicat d'ahir a la nit també diuen que van intentar arribar a un acord amb les jugadores, però que elles no volen arribar a res i que es comprometen a fer canvis en un mes i també per això les han convocat a jugar, perquè de fet diuen, asseguren que faran canvis d'aquí a un mes. A més, l'organització també diu que respecta la voluntat de les jugadores de no voler anar amb la selecció, però que aleshores les jugadores hauran d'acatar les conseqüències d'aquesta decisió. I des del govern, el president del Consell Superior dels Esports, Víctor Francos, ha assegurat que aquesta tarda també viatjarà fins a València i ho farà per parlar amb les jugadores i per transmetre'ls-hi seguretat a les futbolistes.
I de fet, aquestes jugadores, que hi diuen que viatgen a contracor?
Doncs mira, asseguren que no se les ha citat en el temps i forma norma que estableix el reglament de la FIFA, que hauria de ser en un mínim de 15 dies per poder-se organitzar bé, però tot i així, després d'estudiar les conseqüències legals i de parlar doncs, amb els seus advocats, han arribat a la conclusió que no tenen més remei que anar a la convocatòria en contra de la seva voluntat. Si no es presentaven, s'exposaven a una possible sanció econòmica i esportiva.
Precisament parlem d'això en la pregunta que es fa tothom, és a quines sancions s'exposen aquestes jugadores.
Doncs mira, segons la llei de l'esport, anar a una convocatòria és un deure i no un dret, i per tant, no anar a la selecció es considera una infracció molt greu que pot arribar a comportar sancions esportives, on la retirada de la llicència esportiva aniria dels 2 als 5 anys. Per tant, elles no podrien jugar com a futbolistes entre 2 i 5 anys. I a més, també comporten doncs, sancions econòmiques, que anirien dels 3.000 als 30.000 euros. I sabeu qui també hi ha dit la seva? Doncs Suècia, que és la rival d'Espanya aquest proper divendres. La selecció diu que s'estan plantejant boicotejar el partit per donar suport a les jugadores del combinat espanyol. Diuen que no són alienes al conflicte i que se les ha de fer costat, i a més també afegeixen que ha de ser molt fort el que passa perquè les jugadores diguin no a una convocatòria per una selecció, perquè segons elles, jugar representant el teu propi país és el millor que et pot passar com a futbolista. A més, d'altra banda, la portera del combinat de Noruega, Lindahl, també ha demanat via xarxes socials que la FIFA i la UEFA protegeixin a les jugadores en lloc de ficar-los encara més pressió.
Tot plegat un bon embolic que no fa pinta que s'acabi resolent aviat. Avui, això sí, tornant a la gespa, va, a les 9 de la nit, el Barça comença el seu camí a la màxima competició europea.
Sí, els blaugrana rebran a l'estadi Lluís Companys avui a les 9 de la nit l'Anvers de Bèlgica, amb l'obligació d'accedir als vuitens de final de la Champions. De fet, fa 2 anys que no passen aquesta ronda. El tècnic de Terrassa, Xavi Hernández, insisteix en que l'objectiu és superar la primera prova.
Passar de grup i després ja en parlarem, però hem d'estar a vuitens de final en aquell bombo. Aquest és l'objectiu principal. Portem 2 anys sense fer-ho, per tant, l'objectiu i el llistó en aquests moments. Després, quan arribem a vuitens, en parlem, però l'objectiu principal és anar pas a pas i aquest ara mateix és l'objectiu clar.
Xavi, doncs, tornarà a tenir avui les baixes de Pedri i també de Ronald Araujo. L'uruguaià, de fet, s'ha entrenat a bon ritme amb els seus companys aquests últims dies, però ha quedat fora de la llista i, de fet, se l'espera dissabte contra el Celta de Vigo. Per tant, qui torna a la convocatòria és Fermín López, que recordem que ja ha complert doncs, la seva sanció. I encara la Champions avui també juga al Manchester City de Pep Guardiola a les 9 de la nit contra l'Estrella Roja i també, entre altres molts partits d'avui, també jugarà l'Atlètic de Madrid contra la Lazio. I a la Lliga també cal destacar l'estat de forma del Girona, que ahir va sumar la seva quarta victòria consecutiva. De fet, els de Mitchell van superar el Granada per 2-4 amb gols de Chickenhoff, Savinho, David López i de Jan Couto. Els blanquivermells van demostrar una gran primera part amb un 3-0 i en 5 jornades, de fet, ja tenen més d'un quart de la permanència feta. A més, continuen invictes i amb 13 punts de 15. El proper compromís dels blanquivermells és aquest mateix dissabte, a les 2 del migdia, contra el Mallorca, a Montilivi.
Va continuar els esports amb 2 apunts més. El primer en waterpolo, el Sabadell i el Mataró s'enfrontaran en la final de la Copa Catalunya masculina.
El Sabadell, de fet, s'ha classificat per la final després de superar el Mediterrani per 19-11 i el Mataró, després de guanyar el Terrassa, per 16-7. La gran final arrencarà avui, a 6:45 de la tarda, des de la piscina Joan Serra de Mataró, com ahir, però abans, a les 5 de la tarda, Mediterrani i Terrassa jugaran la tercera plaça.
I per últim, us expliquem que en tennis, la barcelonina Rebeca Masarova ja espera rival per als vuitens de final del torneig de Guangzhou a la Xina.
Sí, Masarova ha superat en 2 sets a l'ucraïnesa Caterina Vindel i ja espera rival. D'altra banda, encara en tennis, a Mèxic avui es juguen partits dels setzens de final. L'espanyola Cristina Buxa s'enfronta aquesta tarda a l'italiana Camila Giorgi cap a les 8 del vespre. Avui també juguen Ontxaber, Ostapenko, Azarenka i Maria Sakkari, entre altres.
Estel migdia.
I últim minut de l'Estel migdia que dediquem, com sempre, a la informació cultural, avui amb la música com a protagonista, i és que, atenció, la música en català farà parada a Londres de la mà de Julieta, però també dels Etiets.
de lo al que surts amb mi aquesta nit, de lo al que vas amb ressecar el partit.
Els dos grups catalans que actuaran el dia 8 de desembre al London's Scala Club.
Sí, el concert l'organitzen Bona Gens, que és una iniciativa de dos catalans establerts a la capital del Regne Unit que vol ser la porta d'entrada de la nova escena musical catalana al país. L'esdeveniment tindrà lloc en una sala amb capacitat per un miler de persones i amb entrades a partir de 25 euros. Una part dels beneficis del concert es destinaran a l'Escola Catalana de Londres.
Doncs la música catalana que volta pel món, i amb això nosaltres acabem. Tornem demà al punt de les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la Fabricació Pròpia de Mercè Rega i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Fins demà.